Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic de teatre i arts escèniques d'aquesta emissora. Els que ens escolteu regularment ja us sabeu, cada dimecres, cada setmana, des d'aquest espai us informem de tota l'activitat teatral i escènica, podríem dir, que es pot trobar als escenaris de la nostra ciutat. Us parlem d'estrenes recents o que s'apropen, però també d'espectacles que arriben a Sabadell i d'una pila de temes més relacionats amb la cultura i la ciutat. Curiositats històriques del teatre local, cinema, teatre musical, reportatges, recomanacions barcelonines i tot això ho fem gràcies a la feina d'un equip meravellós que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Julià Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens i els nostres tècnics Toni González, també en Roger Benet, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Les entitats i grups de teatre sabadellencs comencen a presentar les darreres propostes de la temporada i comencen a crear les darreres històries als escenaris i a les sales d'assaig. Joventut de la Faràndula segueix preparant Alexandra la Pirata, el Teatre Sant Vicenç ha estrenat ja el Gran Showman i a la Bàscula ens oferirà ben aviat Testimoni de Càrrec. També podem tafanejar les propostes dels teatres municipals, però i quan acabi la temporada, què ens queda? És que potser no fa falta tenir oferta cultural durant els mesos d'estiu a la ciutat? Per què la cartellera queda tan reduïda? A partir del juny a Sabadell és un tema que val la pena subratllar, tractar i afrontar, perquè encara que el curs acabi i arribi la calor al públic de teatre i d'arts escèniques segueix aquí, segueix existint i espera amb candeletes poder gaudir d'espectacles de bona qualitat també. De moment, com que encara ens queden força setmanes per tancar la temporada teatral, arrenquem el programa 245. Som-hi! Amunt al Taló. Repassem ràpidament els continguts de l'Amunt al Taló d'avui. Farem una ullada, com cada dimecres, a la cartellera teatral de la nostra ciutat per aquest cap de setmana amb la Júlia Estals. Prepareu les agendes. A l'espai de l'entrevista parlarem amb Pablo Macho, un dels intèrprets i també l'autor de l'obra Loco Amoris, que arriba a Calestruc el dia 5 de maig. La companyia La Bella Otero ha triomfat a Barcelona recentment al Teatre Tantarantant amb una peça de Frederick Sontag titulada George Kaplan, una comèdia de to absurd que aborda el tema de les conspiracions, dels governs a l'ombra, dels poders dominadors invisibles i de la difícil missió de fer-hi front. Aquest cop, amb Loco Amoris ens parlaran del tema de les relacions amoroses a distància, del repte de cuidar i mantenir una relació quan els membres d'una parella es troben en indrets diferents. També ho fan des de la comicitat, des de l'humor, però sense oblidar el dramatisme de situacions doloroses i dels malentesos i les discussions. Anirem d'estrena al Gran Showman del Teatre Sant Vicenç. L'Adrià Garcia i la Júlia Estals han recollit les opinions, les primeres impressions i reaccions del públic i també dels membres de l'equip de l'obra. Ens visitarà el Jaume Pont, que segueix parlant-nos de la història de joventut de la Faràndula a la secció Entre Talers i Delons, sobre història del teatre local. També ens visitarà breument l'Edu Gil per parlar-nos de dues pel·lícules de la cartellera que podrem veure a la gran pantalla. Per exemple, avui parlarem de El Oso Vicioso, una comèdia molt passada de voltes i esbojarrada, amb sang, fetge, drogues, crits, o El Exorcista del Papa, una pel·lícula de terror amb dimonis, soterranis infernals i mansions abandonades, i un veterà sacerdot interpretat pel Russell Crowe. Finalment, amb l'Elvira Franc, a la part final del programa, descobrirem i comentarem tres obres de la cartellera de Barcelona. Avui valorem tot el que passarà a partir d'ara al Teatre Lliure de Gràcia, un monòleg dramàtic interpretat pel jove actor Nil Cardoner, Macbeth al Teatre Acadèmia, un espectacle amb les particulars interpretacions del mètode del director d'escena Moreno Bernardi, i Família Impossible a la sala Flyhard. Ara sí, comencem amb un altaló.
Els dimecres al vespre, amb un altaló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta d'obrir agendes i d'anotar tota l'oferta teatral que tenim repartida per la ciutat aquest cap de setmana. També moment de saludar la nostra col·laboradora, que sempre està atenta a les propostes teatrals dels escenaris sabadellencs, la Júlia Estals. Bon vespre.
Bon vespre.
Què tenim? Com ho tenim? Com tenim la cartellera Sabadell?
Bastant bé, amb bastant de proposta, per tant, contents.
Ara potser ens falta temps a nosaltres, no? També de trobar l'espai a l'agenda, a les nostres agendes tan plenes d'anar als teatres, d'omplir
sí,
les plateres.
Sí, sempre passa que hi ha certes dates que
tercer
tot apretat.
Tercer trimestre es precipita al final de curs ja, eh? Què tenim? Què tenim?
Comencem al Teatre Sant Vicenç, que segueix en cartell el Gran Showman divendres i dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda, fins al 28 de maig. Però ja podreu escoltar l'anem d'estrena, potser alguna exclusiva.
Exacte, potser algun spoiler també, però en tot cas afanyeu-vos, perquè volen les entrades. Què més?
A l'Alternativa representaran Sant Jordi diumenge a 2:15 del matí, amb la temàtica d'aquest cap de setmana.
I tant. El disfrutarem el Sant Jordi el diumenge. Què més?
La companyia Tres Homes Grossos interpretarà Sota el cavall un rei al casal Pere IV aquest divendres a les 7 de la tarda.
Exacte, una proposta que ja havíem vist a l'Àgora i que recupera aquesta companyia dels Tres Homes Grossos. Alguna altra proposta?
Sí, una proposta seguint en la temàtica del Sant Jordi que diu la companyia Rosada presenta una cita per Sant Jordi dissabte i diumenge a 5:45 de la tarda.
Hi ha res més?
Sí, per últim, a l'Espai Àgora mostraran el festival per a pacurts divendres a les 8 del vespre fins al 5 de maig i la final el 8 d'octubre.
Molt bé, aquesta gent de per a papà entreteniment que no paren i sempre tenen cites per tots nosaltres. Doncs, escolta, Juli, ens has de revelar quina era l'obra fake que ens vas colar la setmana passada.
Sí, la setmana passada dèiem que la companyia Pasqual figurava Titelles de mones.
Molt adient.
Sí, jo últimament s'assembla amb les temàtiques de casa.
Podríem repetir de mona, que sempre estava molt bona, sobretot si regalada.
I tant.
Ens n'has col·locat una altra, ho descobrirem la setmana que ve. I algun altre recordatori?
Sí, com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android.
Molt bé, gràcies, Júlia. Seguim la setmana que ve repassant la cartellera teatral local. Que vagi bé. Bona setmana.
Igualment.
Amunt al Taló, el teatre de la ciutat, a la ràdio. L'entrevista.
Avui a l'espai de l'entrevista volem parlar una mica més de Loco Amoris, l'espectacle que arriba a Cales Truc el dia 5 de maig a les 8 del vespre. Loco Amoris és un espectacle sobre el difícil repte de les relacions a distància de la jove companyia barcelonina La Bella Otero, una companyia emergent, o potser no tan emergent, ja que porten uns quants espectacles a l'esquena que han funcionat molt bé, que han tingut molt èxit. Amb propostes com Enterrando a Dodot o George Kaplan, la companyia ha creat una marca pròpia indiscutible abordant temes vigents, actuals, que preocupen a les generacions més joves. Per exemple, quin futur ens espera? En un món on tot és caos i destrucció, ens espera un futur distòpic, potser. Qui ostenta el poder? Qui és exactament qui ostenta el poder? Hi ha una classe poderosa, misteriosa i invisible que ens està dominant. Un dels artífexs de tots aquests projectes que us comentem i també autor i intèrpret de Loco Amoris, membre de la companyia, és en Pablo Machotero. Molt bon vespre i gràcies per acompanyar-nos via telefònica.
Moltes gràcies, Pablo. A vosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Comentava, no?, que la Bella Otero intenta parlar de temes que preocupen a generacions joves, de temes que són debats d'ara, podríem dir, del segle XXI, estimar a distància, l'amor en indrets diferents i les maneres que tenim de gestionar-ho, podria ser un d'aquests temes. Com el vareu arribar a escollir o quin va ser el punt de partida per fer l'espectacle?
Bé, clar, nosaltres suposo que fem el teatre que a nosaltres ens agradaria veure i tractem els temes que a nosaltres ens interessa investigar, a nosaltres personalment. En el cas de Loco Amoris és molt evident i és que parteix d'una realitat nostra, que és que l'Emma i jo, que som els dos fundadors de la companyia, som parella, la vida real, i l'Emma vivia a Barcelona, jo vivia a París, estava d'Erasmus, i va ser una època en la qual jo vaig fer un curs sobre autoficció amb el Sergio Blanco a la Sala Beckett, i em va inspirar molt l'autoficció, per qui no ho sàpiga, és agafar una experiència personal i portar-la en escena o a nivell de ficció on sigui, ja sigui cinema o literatura o el que sigui, i donar-li una volada fictícia a partir d'una vivència personal. I ens va semblar molt interessant portar en escena, és a dir, dos cossos que comparteixen un espai, que és l'escenari, però explicant una història de dos cossos que no estan compartint espai real, no? I, bueno, me'n vaig posar a escriure el text i a partir d'aquí doncs ja va sorgir el projecte.
I sense fer massa spoiler, què ens explicarà concretament Loco Amoris, com ha estat l'experiència també d'escriure una peça com aquesta, no? I alhora haver-la d'interpretar, de fer d'actor i ser també el dramaturg.
Clar, això, al principi, igualment com que tenien clar que l'Emma i jo volíem fer un projecte quan jo tornés de París, va ser una bona excusa explicar precisament una història nostra. I a l'hora d'escriure per un mateix, sí que és veritat que hi ha moments en què dius, ostres, em posaré en un compromís o potser no estic sempre valent quan ho escric per por a jo posar-me en aquest enredo o jo en escena, el que sigui, però hem aconseguit, també perquè vam formar un equip bastant xulo, sí que és veritat que jo vaig escriure el text un cop ja ens vam posar a assajar, però el Pau Roca, que és el director, va posar molt de la seva part també vam tenir clar que si érem justament els dos intèrprets i les dues persones en les quals la història estava inspirada, calia una visió externa com perquè fos una mica més, bueno, no tan endogàmic, no? Que hi hagués algú que mirés des de fora el que sí que era interessant o el que no, o en el que potser no havíem indagat prou per por, per pudor o el que sigui. I realment ho va fer amb un respecte molt, molt enorme i amb molt de carinyo, i clar, això va fer que l'espectacle anés més enllà de la nostra com experiència personal i prou, no? Vull dir que realment va anar a una cosa més universal. I l'obra realment passa per tots els llocs on pot passar una relació a distància, que és des de el moment en què marxes amb l'optimisme de, bueno, podem amb tot, passa pel lloc de creus que hauríem de seguir tenint aquesta relació a distància, estem prou bé, vull dir, està compensant, la possibilitat d'obrir la relació, bueno, passa una mica per tots els estats possibles de la relació a distància. L'Emma i jo vam estar 2 anys i, clar, dona temps a moltes coses.
Precisament t'anava a preguntar com havia estat treballar amb el Pau Roca com a director. Ja m'has dit que us ho ha posat fàcil, no? A part de ser un actoràs fantàstic i potentíssim, doncs fa muntatges també molt peculiars i molt atrevits amb Sixto Paz, per exemple.
Sí.
Creieu que com a companyia heu pogut també veure d'alguna manera de la bona feina de professionals del sector que tenim aquí a casa nostra?
Sí, no, la veritat és que, clar... D'entrada, jo, quan vaig veure Pulmons, em sembla que era el segon muntatge de la companyia de Sixto Paz, del Pau, a mi em va agradar molt aquell text. Jo tenia 19 anys quan ho vaig veure, i em va marcar moltíssim, ja no només la posada en escena de la Marília i la interpretació de la Carlota i el Pau, sinó, evidentment, també com el text en si, no? I, de fet, una de les raons per les quals vam trucar al Pau per dirigir això és perquè un dels referents clars per mi com a dramaturg era el text de Pulmons de Duncan Macmillan, i volíem que qui ho dirigís fos director, però també que hagués passat per una experiència similar com a actor, de realment dos persones en escena amb poca cosa més i parlant realment amb una cruesa emocional absoluta, com des de la veritat absoluta i tal, i realment ell, evidentment, el fet de ser tan bon actor fa que sigui molt bon director d'actors, i realment ha sigut una feina superfàcil, o sigui, per l'Emma i per mi ha sigut molt xulo com poder-nos despullar sense por a... Bueno, això, clar, depèn de quin director agafés això, et pot posar en una posició molt incòmoda, no?, de mostrar-te massa despullat, no?, a nivell emocional, i no, el Pau va ser molt fàcil, i a més és que és molt bo, vull dir que ja no només era una cosa humana fàcil, sinó que a nivell artístic vam confiar a cegues perquè té molt bona intuïció.
En altres muntatges de la companyia hem vist com tracteu temes profuns que tenen una certa transcendència des d'un univers o unes situacions distòpiques, no?, i amb unes estètiques i una posada en escena que no són realistes, podríem dir. I trobarem també aquests ingredients a Loco Amoris, o heu decidit plantejar aquesta història d'una altra manera?
Clar, o sigui, Enterrando era una distopia, clarament, i George Kaplan era més una conspiranoia, no?, una cosa així com una espècie d'absurd. Loco Amoris, realment, el més interessant, i jo crec que això sí que és gràcies al Pau, clar, nosaltres quan vam tenir la idea de Loco Amoris, hi havia algo com que s'imposava, si tu et poses a pensar com poses en escena una relació a distància, doncs ja et venen al cap pantalles, no sé què... I de cop el Pau va portar un lloc molt més simbòlic, i va tenir clar que només volia com els dos actors i un espai pràcticament buit. I és xulo com... Bueno, això, que realment és el més teatral, al final, és això, són dos actors en escena...
I amb un espai proposat per... No?
Com? Perdona?
No, dic menys artifici, no? Per
exacte,
trobar aquesta...
menys és més, menys és més. I és això, la proposta del Pau ha sigut molt clara de confiar 100% en els dos actors i el text, i prou. Sí que és veritat que hi ha una escenografia molt simbòlica també per part de la Yaiza Ares, que és la nostra escenògrafa de companyia, que és un camp de flors com sobre una catifa blanca, i això fa doncs que la peça encara agafi més volada, no?, sobre un espai pràcticament onídic, una història d'això, doncs molt crua i molt... Bueno, crua, però a la vegada còmica i bonica i tendra, no?, com té una mica tots els ingredients. I això, senzillament, dos actors explicant aquesta història sense necessitat de crear una escenografia superrealista amb l'habitació d'un, l'habitació de l'altre, que sigui pantalles i FaceTimes i no sé què, sinó senzillament això, com molt... Bueno, minimalisme, però ple de coses, no?
Mm-hmm. També en alguns casos, penso, per exemple, en George Kaplan, no? El darrer muntatge que vau estrenar amb gran èxit de públic, el Tantarantana, tracteu temes amb humor. Entenc que, en part, per destensar, no? Per buidar una mica de dramatisme en alguns moments i per acostar-vos al públic. Això ja és ADN a la Bella Otero, una mica?
Sí, a veure, és que, clar, vull dir... El teatre jo crec que ho ha de posar una mica fàcil, perquè si no és que ja bastant difícil és portar gent al teatre com per a sobre fotre tostons sense una mica d'humor. A part que a mi i a l'Emma el teatre que més ens agrada és aquest, precisament, el que et fa pensar, però sobretot també el que et fa passar una bona estona, no? I no el xiste fàcil, perquè tampoc és això, ni molt menys, al contrari, a mi m'agrada riure de coses que tinguin sentit i que em facin pensar, no riure perquè sí. Però sí, o sigui, al final el divertit del teatre és que hi hagi una mica de tot, no? Que per una banda et faci sentir coses que potser no sentiries a qualsevol altre lloc, no? Anar una mica a nivell emocional, anar a buscar coses que potser no series capaç de viure a la vida de cada dia, i per altra banda fer reflexions que tampoc faries al bar amb qualsevol col·lega, però sobretot també poder riure. Vull dir que al final també és com... Són les tres grans coses, no? Sentir, pensar i riure. Per mi són les tres bases del teatre, sí, sí.
Mm-hmm. I finalment, Pablo, aquesta mescla de situacions, de moments més quotidians, més mundans, no? Més banals fins i tot, amb reflexions més complexes, més filosòfiques, que ja hem vist també en altres muntatges vostres, també trobarem això a Locomoris, aquest contrast?
Sí, sens dubte, sí, sí. Diria fins i tot que més que... Sí, aquest contrast està encara més marcat a Locomoris perquè com que ja és algun, o sigui, l'autoficció inevitablement, com que parteixes d'experiències pròpies, personals, és inevitable acabar havent tipus escenes molt quotidianes i diàlegs molt de dia a dia, molt col·loquials i experiències molt del dia a dia, però a Locomoris jo vaig fer tota una feina d'investigació psicoanalítica i filosòfica sobre què és l'amor. Què és l'amor avui en dia...
Dóna per uns quants espectacles, això, eh?
Exacte, sí, absolutament. Mm. Però vull dir que sí, hi ha molt aquesta cosa com la presència dels dos extrems de, per una banda, una cosa molt col·loquial i molt fresca d'una parella jove que li passen coses pues, per això pues, per exemple, obrir la relació, marxar a distància, no sé què, però per una altra com també molta reflexió sobre què és estimar i què ens passa dins del cap quan estimem, no? I això, vull dir que... Sí, segurament Locomoris, dels tres espectacles, segurament té el que més contrast té entre aquestes dues coses.
Mm-hmm. Doncs, per tant, d'una situació concreta, no?, a l'abstracció, i per tant podrem riure, ens ho podrem passar bé, podrem reflexionar. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Amunt al Taló de Ràdio Sabadell. Pablo, esperem gaudir molt de Locomoris, aquest espectacle que arriba a Cal Estruc el proper divendres, dia 5 de maig, a les 8 del vespre. Bon vespre i que vagi molt bé. Moltes gràcies,
Pablo.
Moltes
gràcies. Gràcies per tot.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Anem d'estrena.
Bon vespre, avui anem d'estrena al Teatre Sant Vicenç que representaran el Gran Showman. Estem nerviosos per veure què ens depara aquesta obra. Jo de veritat és que en tinc ganes i me n'han parlat molt positivament.
Anem a veure com n'hi ha, endavant.
Adrià, ara que ja hem pogut veure l'obra, podem dir que a mi personalment m'ha agradat molt.
A mi m'ha semblat espectacular, a veure què li ha semblat al públic.
Som-hi, anem a preguntar-ho. Comencem parlant amb una espectadora, com et dius?
Gina Milian.
Què t'ha semblat l'obra?
Molt xula, m'agrada molt.
Havies vist mai el Gran Showman?
Bueno, la peli, però no l'obra.
I creus que s'ha semblat o com?
Sí, està molt ben aconseguit en l'ambient i tot. Està molt bé.
Què t'han semblat els números musicals?
Doncs que tots canten superbé, ho han fet tots molt bé.
Què és el que més t'ha sorprès de l'obra?
No sé... Jo crec que la veu de la noia barbuda era molt potent, m'ha agradat.
I què diries als oients perquè vinguin a veure l'obra?
Que no perden el seu temps ni els seus diners, que és una manera molt bona d'aprofitar i apujar el teatre local.
Ens trobem amb una família, què us ha semblat?
A mi m'ha agradat molt, molt, La veritat és que molt bon muntatge i la música molt xula. I els actors ho han fet molt bé, tots.
Molt bé, ja. Tots són bé, tots.
Acostumeu a venir al Teatre Sant Vicenç a veure obres?
Sí que venim, anem perquè tenim una neboda, bueno, una neboda meva que actuava a l'obra. Llavors, bueno, ha actuat ara i ha fet altres obres de teatre, llavors la venim a veure.
I creieu que aquesta ha estat diferent de les altres?
Bueno, totes són... A mi m'han... Jo n'he vist dos o tres, només, i totes a mi m'han agradat totes. No... Bé, havia vist el Japerut de Notre Dame i hem vist aquesta i ens ha agradat. A tu què dius, Bruna?
A mi m'ha agradat molt perquè jo ja he vist com que quasi totes les obres que ha fet la meva cosina i totes m'han agradat.
Havíeu vist algun cop... Bueno, havíeu vist la pel·lícula del Gran Showman?
A trossos, sí.
Creus que hi ha semblances amb la pel·lícula?
Sí, les vas buscant i les trobes. Les busques i les trobes, sí.
I ja per acabar, què els diríeu als nostres oients per convèncer-los que vinguin a veure aquesta obra?
Home, una tarda de diumenge ben aprofitada, si la vens a veure. Molt divertida.
Ara podem parlar amb el pare de dues de les actrius d'aquesta obra. Què representen les seves filles a l'obra?
Una fa de tatuada i l'altra fa de trapecista. Bueno, més que trapecista l'han canviat per un aro, però bueno, estan allà dando el callo, que es diu.
Com es viu a casa que dues filles facin obres de teatre, com el Gran Showman?
Molt estressant, perquè són obres amb molt de moviment i es passen el dia ballant al menjador. Jo ho vic bé, però no és el veí de sota com ho deu viure.
Imagino que a les nits venen aquí al teatre a assajar. Com ho viviu?
Molt dur, no s'acaba mai els assajos. Vull dir, penseu que hi ha molts dies que acaben a les 12 i a la 1 de la matinada i ara hem d'anar al col·le i això no s'acaba mai. Però bueno, després, amb el resultat que es veu, supercontents, la veritat.
Què creieu que ha estat el més especial d'aquesta obra en comparació amb les altres?
La quantitat de gent i l'energia que té l'obra. És una obra amb molta, molta energia i que participa molta gent. Llavors, els directors han aconseguit fer un grup molt maco i molt homogeni i a partir d'aquí, pues tot surt sol, jo crec.
Fruit de que les vostres filles sortin en aquesta obra, us heu tragat molts cops aquesta pel·lícula?
L'havíem vist perquè ja li agradava molt a les meves filles aquesta pel·lícula, em van obligar a veure-la. Tinc que reconèixer que em va agradar i arran de l'obra, evidentment, m'ha tocat veure-la un parell de vegades més. Però bueno, és molt maca, al final s'agraeix.
A casa sou més de musicals o de teatre de text?
A veure, és complicada aquesta pregunta. Jo crec que més de musicals, crec.
Què diu la Ainhoa, la filla?
De musicals.
Per què?
Perquè el tenir més música i donar com més vida a les coses. I no se't fa com, almenys a mi no se'm fa com tan pesat o a vegades es fa més això de tenir música.
Creus que els joves haurien d'anar més al teatre?
Molt més. No sé quina ha de ser la fórmula per atreure els joves als teatres, però haurien d'anar molt més, això sí que és veritat. Però bueno.
Què diries als oients perquè vinguin a veure l'obra?
Bueno, pues que tindran dificultats per trobar entrades, això crec que ho diu tot. És un musical que qui no estigui acostumat a anar al teatre és una molt bona obra per començar i enganxar-se i saber que el Sant Vicenç té una temporada permanent, que pots anar al teatre 3-4 vegades l'any i gaudir amb obres superinteressants.
Ara podem parlar amb un dels personatges i podem dir que protagonistes, en Philip Carlyle. Com ha anat això?
Hola, bones. Doncs molt bé, la veritat, molt contents amb aquesta superestrena. Bueno, estrena avui el nostre grup. Super, super contents i agraïts de veure que el públic doncs, surt tan enjogassat i amb tanta il·lusió, no?, de veure somriures i molt, molt contents, molt feliços, la veritat.
Què ha sigut per tu participar en aquesta obra?
Doncs ha sigut una oportunitat molt xula que m'he pogut tenir, no?, I la veritat és que és això, o sigui, és un superespectacle que crec que ve d'un pel·lículon molt xulo, que hi ha cançons molt xules, que hi ha coreografies que són una burrada, i crec que hem pogut fer una adaptació teatral que, hòstia, està molt bé, que entra molt pels ulls. Clar, és que tema, al final, amb els personatges extraordinaris tens doncs, això, uns vestuaris que són superdivertits, uns maquillatges superdivertits també, i que això, i que atreu al públic, i és com una bomba, saps?, de funció i d'obra en si.
Quan veu començar a assajar?
Doncs vam començar fa bastant, la veritat, fa més d'un any. I res, vull dir, ja va ser posada en contacte i mica en mica doncs, vam anar treballant fins a arribar doncs, aquí, avui a l'estrena.
Explica'ns una mica, qui és el teu personatge? Què fan a l'obra?
El Philip Carlyle és un fill d'una família noble de la ciutat, diguem-ne, i que té molt reconeixement perquè realment doncs, això és una família coneguda, no? I el personatge del Phineas Barnum, no? Que és el que és el protagonista de l'obra, el que fa és... Ell busca algú que li pugui donar diners, o sigui, un mecenes, diguem-ne, o sigui, una persona que pugui oferir-li els seus calés per poder muntar el seu espectacle xulo i que atraigui a tothom. Després, amb el que fa el Phineas Barnum, és venir al Philip Carlyle i li proposa doncs, que treballi al circ i aposti per aquest circ i això, i que exploti doncs, aquest tros d'actuació tan xula.
Què ha sigut el més complicat per tu per fer aquest personatge?
Bueno, és la complicació, no?, que ens hem trobat tots els actors i actrius que hi participem, no?, que al final és una obra en qual les cançons són cançons molt difícils vocalment i a més tenen també una dificultat a nivell de balls, no?, perquè la gran majoria són coreografiats, òbviament, i clar, o sigui, quan combines aquests dos factors és treball dur que bueno, és currar-s'ho, no?, i quan veus que surt bé, que després surts fora, la gent et felicita, està feliç d'haver vist això, no?, doncs és una gran il·lusió, la veritat.
Quin és el caliu que es viu entre actors i actrius?
Mira, això d'aquí, o sigui, aquí hi ha una família, jo no entenc, de veritat que és que flipo cada cop més amb el Sant Vicenç, en el sentit de, bueno, si amb altres obres hem demostrat que podem fer aquest caliu entre tots els actors i actrius que hi ha darrere, que són moltíssims, clar, al final, o sigui, és el que et dic, és que som molt família, som tots una família, després quan un està malament et ve i t'anima i no sé què, i després surts i mira la gresca que muntem, saps, aquí sobre l'escenari, o sigui, jo no he vist una cara trista, tots són rialles i tothom està supercontent i feliç de tenir l'oportunitat de fer aquestes obres.
Què diries als joves perquè vinguin a veure el teatre?
Els joves per venir a veure teatre el que els diria és que si no en consumeixen, que ho provin, perquè al final estem molt enganxats normalment a totes les plataformes digitals, rotllo Netflix, HBO i bueno, no faré publicitat, òbviament, però vull dir, plataformes digitals, i crec que venir a veure d'un espectacle, no?, com aquest, que en aquest cas doncs, pot atreure inclús perquè ve d'un format cinematogràfic, doncs jo el que els diria és que vinguessin, que provessin, que veiessin la gent des de prop, no?, i també és una sensació molt diferent, o sigui, al final els focus, tenir la gent a prop, et fa emocionar d'una manera totalment diferent que estar sentat al sofà veient la tele, per tant, o sigui, tant amb aquest espectacle com qualsevol altra obra de teatre, jo els animaria que provessin l'experiència del que és viure al teatre, perquè fins que no ho proves no ho saps.
Per últim, parlem amb el coordinador general, Daniel Palau. Què tal? Com ha anat?
Doncs molt bé, la veritat és que està tot el món superil·lusionat, tot el món supercontent, aquí hi ha abraçades, petons, no es pot demanar més.
Com es viu l'obra de teatre entre bambalines?
Doncs es viu amb molta feina, perquè és una obra en la que tenim més de 150 canvis de regidoria. Així és que la gent des de la platea veu la feina de les meravelloses persones que tenim a l'escena, però darrere hi ha un munt de feina, es veu amb molta feina.
Quan es comença a preparar aquest projecte?
El projecte neix el 2019. I allà... Sí, sí, el projecte neix el 2019, allà és quan comencem a fer els primers guions, les primeres escenografies, els primers decorats, quan plantegem el projecte al Teatre Sant Vicenç, s'accepta el projecte i arriba la Covid. Llavors el projecte queda parat i quan ja es pot, es fa un càsting amb més de 150 persones que dura més de 50 hores per acabar formant un elenc de més de 100 persones, i entre això i el grup de més de 50 persones que som entre direcció, producció, regidoria, vestuari, maquillatge, són més de 150 persones fent aquest projecte.
Sí, podríem dir que arriba quasi a la professionalització, no?, del teatre amateur.
Bueno, jo no ho diria així, però la veritat és que els veus actuar i és veritat que no semblen amateurs.
Què és el que més has disfrutat i disfrutes fent l'obra?
Veure la il·lusió de la gent. La il·lusió de la gent és era l'objectiu principal des del principi. I tot el món se'l veu supercontent, abraçada sense parar. La paraula que defineix aquest projecte és il·lusió.
I per últim, què diries als oients perquè vinguin a veure l'obra?
Doncs que de les més de 3.300 entrades que quedaven a la venda, que es van posar a la venda, perdó, no en queden ni quasi 200. Així és que si voleu veure aquest gran musical, no tardeu en comprar la vostra entrada.
Hi ha previsió que es pugui prorrogar?
Sí, de fet, com ja ho va anunciar el president del teatre, doncs ja està previst que prorrogarem també alguns dies de maig.
Perfecte, doncs moltes gràcies i fins aquí aquest anem d'estrena al Teatre Sant Vicenç.
I estarem atents a aquesta pròrroga per poder informar doncs, els nostres oients.
I tant, i correu perquè les entrades, com bé ens han comentat, volen.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amb la col·laboració de l'Estat. Entre talers i talons.
I avui ens toca seguir parlant de la història de joventut de la Faràndula i del Teatre La Faràndula, aquest gran teatre que tenim al centre de la ciutat. Ho farem amb el nostre historiador del teatre local de capçalera, el Jaume Pont, que ens torna a acompanyar avui al programa. Bon vespre, Jaume.
Què tal? Bon vespre, Marcel. Bon vespre als oients de El Taló. Efectivament, continuem amb aquesta...
Resituem-nos, no?
Resituem-nos, continuem amb aquests 75 anys de la joventut de la Faràndula. I si recordeu, doncs, el programa passat vam acabar explicant com va ser aquesta primera temporada de la joventut de la Faràndula. Vam explicar també que l'objectiu fundacional de la joventut de la Faràndula era fer teatre per infants, però desvinculant-se de l'entitat catòlica que era la Congregació Mariana per tal de poder incorporar a dones i fer repartiments mixtes i les dificultats que van tenir per poder aconseguir doncs, això, que les dones s'incorporessin en el repartiment. I aquesta primera temporada va acabar amb 14 representacions, 18 obres diferents, i aquestes 18 obres diferents i aquestes obres eren d'autors catalans, com Josep Maria Folch i Torres i Serafí Pitarra. Per tant, veiem que en aquell moment ja la joventut de la Faràndula despuntava, era trencadora, diguem-ne, respecte a tot aquest ambient nacional catòlic del franquisme de l'any 47, amb aquests dos aspectes, no? En tractar temes de, o sigui, fer teatre en català per infants, que era la iniciativa, bueno, que fins ara també continua fent.
Clar, doncs, amb autors de teatre com aquests que comentaves, no? Com Pitarra, o com que en aquell moment devia ser molt trencador.
Exacte.
Ara els veiem com uns clàssics, no? Però en aquell moment devia ser arriscat.
Exacte. I a més, doncs, a part d'això, també doncs, el fet d'incorporar la dona, fer repartiments mixtes, que en el món del teatre catòlic doncs, això era un fet molt, vull dir, un fet singular. I avui parlarem de la segona temporada, de la 48-49, una temporada que ja es va mostrar una escalada trepidant de la joventut de la Faràndula. I a partir d'aquesta segona temporada es va aconseguir la intenció de fer teatre per infants cada festiu a la tarda. Cada festiu a la tarda, una obra diferent. I això vol dir que, recorda que hem dit que la primera es van fer 8 obres diferents, en aquesta segona temporada es van fer 30 títols diferents. 30 títols. O sigui que entenem què vol dir això, eh? 37 representacions, i van participar 119 actors i es van vendre 17.983 entrades. Per tant, realment una escalada trepidant de la joventut de la Faràndula de la primera a la segona temporada. I això per què va passar? I això demostra que realment en aquella època o en aquells anys 40 tan grisos i tan foscos es necessitava, hi havia una necessitat molt gran de buscar algun element de lleure, alguna activitat que pogués doncs, una mica sortir d'aquest ambient social tan gris i tan...
També pel públic,
tan,
no?
Tan difícil,
tot d'escapament cultural.
Exacte, tan difícil de la postguerra i perquè els infants trobessin un lloc on poder doncs, això gaudir de gaudir una mica del teatre i gaudir de la cultura. I el que també doncs, el que podem veure doncs, entendre ben bé com era això de fer teatre infantil cada diumenge, perquè clar, cada festiu fer una representació és realment complicat. Els que fem teatre, Marcel, tu mateix que fas teatre, saps que, imagina tu fer una obra cada setmana, diferent.
Clar.
És molt, molt difícil. Llavors, com s'organitzaven? Com funcionava això? Doncs el ritme d'assajos era frenètic. Durant la setmana, els dimarts, dijous i dissabtes s'assajava l'obra, que representaria el diumenge. Els dilluns, dimecres i divendres s'assajava ja l'obra que es faria la següent setmana. Val? Per tant, ja veieu quin ritme es portava. I es necessitava una gran quantitat d'actors i actrius per completar els repartiments i diversos directors per repartir-se els assajos. L'organització de les direccions de les obres de teatre funcionava amb dues persones: el director escènic, que s'ocupava de tots els elements tècnics i escenogràfics, i el director artístic, que s'encarregava de la direcció de la interpretació dels actors. Amb 6 assajos de tota una obra, ja us podeu imaginar que la preparació era mínima, i per tant, aquí hi havia una figura, hi havien de fet dues figures molt importants i imprescindibles, que era l'apuntador,
Que no era el Pol Juera, eh?
Exacte, exacte, no era el Pol Juera, efectivament. I que constantment situat a la petxina davant del, del teatre, no, davant de l'escenari, doncs anava avançant tot el text del que havien de dir els actors i les actrius, i el traspunt, que el traspunt era la persona que indicava les entrades i les sortides, perquè evidentment els actors amb prou feines se'n podien saber quan havien d'entrar i sortir. I tot això, de fet, ells eren, segurament, el traspunt i l'apuntador eren les úniques persones que tenien tota l'obra completa. Els altres actors només tenien les rèpliques, només de vegades doncs, picades a màquina o de vegades fins i tot manual, escrita a mà, diguem-ne, de la intervenció de cada un dels intèrprets. I això s'anomenava, aquest full on hi havia el paper de cadascú, es deia caudal, el caudal de cada un dels personatges. Era com un quadernet on hi havien anotades les intervencions dels personatges de l'obra.
Per tant, ara, si féssim això, seria molt fràgil, serien molt fràgils, no?, les representacions. Podria fallar qualsevol cosa en qualsevol moment.
Exacte,
no?
Exacte. Sí, sí. A més, també, parlant amb actors d'aquesta època, acabaven tots al final situant-se davant, al voltant de la petxina. Veies que de cop tots tic, es anaven acostant cap a la petxina on hi havia l'apuntador per veure, aviam, escoltar què deia l'apuntador. També les escenografies doncs eren talons pintats sobre paper i l'habilitat de l'escenògraf era el que permetia donar doncs, profunditat, perspectiva, i per tant la il·luminació era una il·luminació també molt plana, i per elements que s'utilitzaven a nivell escenogràfic per poder donar aquesta profunditat eren els rompiments, que són aquests talons retallats per donar doncs, diferents plans a l'escenari.
Com fer les tres dimensions amb escenografia de dues dimensions. No?
Exactament. I aquestes decoracions es llogaven a empreses especialitzades en decorats de Barcelona. En el cas de la Joventut de la Faràndula, durant aquests primers anys, es va treballar amb una empresa que es deia Pou Vila, i cada setmana calia encarregar-les i portar-les al Teatre Alcàzar, que el Teatre Alcàzar, que estava situat al carrer Les Planes, que en parlarem més endavant, eh? Un dia dedicarem a parlar només del Teatre Alcàzar, però que més havia tingut altres noms, es va dir Alcàzar a partir després de la Guerra Civil. Doncs en el Teatre Alcàzar, que és on es van començar a actuar doncs, la Joventut de la Faràndula, totes aquestes escenografies es portaven fins allà. I el vestuari també s'havia de llogar, perquè evidentment no es podia confeccionar un vestuari diferent cada setmana. I es llogava a una sastreria d'aquí Sabadell que era Cal Closa, que també tenien un estoc de vestuari de totes les èpoques molt impressionant. I la resta de temes tècnics eren resolts pel personal propi del Teatre Alcàsser, que eren semiprofessionals i que dedicaven normalment més enllà de la seva feina habitual, doncs anaven a guanyar-se un sobresou en el Teatre Alcàsser. I, per exemple, l'equip de tramoies que penjaven i s'ocupaven del taler eren una colla de fusters que, sortint de la feina, anaven al Càcer i altres teatres de la ciutat, i que els que van treballar per la Joventut de la Faràndula s'anomenaven la colla d'en Mingo. Ens veu que en Mingo era com una mica el cap de tota aquesta colla de fusters, sí. I era un personatge bastant especial. Doncs bé, tot això és un dels... La temporada aquesta 48-49... L'element principal és aquest gran nombre de representacions, però també es van introduir tota una sèrie.
Unes obres molt simplificades, no?
Sí, sí, sí.
En tots els aspectes, exacte. Com argumentaves, perquè exacte. Si no és impossible de seguir aquest ritme.
Exacte, exacte. Vull dir,
tant pels actors en escena com per l'equip.
Exacte. Vull dir que en aquest tipus de teatre, i però, a part d'això, de fer teatre cada setmana, un altre element que es va incorporar en la temporada pròpia de la Joventut de la Faràndula, que ja es convertiria en un element propi, és la representació dels Pastorets de Josep Maria Folch i Torres. Mm-hmm. Tant va ser així que al final de la temporada Josep Maria Folch i Torres es va venir perquè va veure què passa aquí a Sabadell, que s'estan fent tantes obres, tants títols meus, no? I a més en un moment en què ell era un autor una mica proscrit pel franquisme. Doncs va venir a Sabadell, va venir a l'Alcàsser, hi ha una foto de com en Josep Maria Folch i Torres va visitar doncs, a tots els actors de la Joventut de la Faràndula. I un altre element també que es va anar incorporant, que no ha arribat fins a l'actualitat, però que va ser molt important durant aquests anys 50, o sigui, anys 40 i 50, fins més o menys mitjans dels 60, va ser la representació per tancar la temporada d'una revista. Quan van acabar tota la temporada, doncs van voler fer com una clausura de totes les obres que s'havien fet interpretant números musicals, i les revistes en aquella època dels anys 40 doncs era un element molt apreciat pel públic, i el que es va fer va ser un recull de números musicals de les cançons d'obres que s'havien fet en el moment, d'algunes de les pel·lícules i també d'escenes còmiques. O sigui, era una combinació d'aquests elements. I això va ser un espectacle amb molt, que va tenir molt èxit, i a partir d'aquesta primera temporada que es va representar, totes les temporades següents es van anar representant aquesta revista. I de fet, molts sabadellencs, si parles amb ells, dius que se'n recorden d'aquestes revistes que es representaven, que representava la joventut de la faràndula. I una altra cosa que també es va fer en aquesta temporada va ser un comiat, una cloenda que organitzava Antoni Llonc, que era el president, i que convidava a tots els farandulers que havien fet doncs aquesta extenuant temporada teatral amb tantes representacions, els va convidar a la casa que tenia a Castellà, a Puigverd, i es feia un comiat, i aquest comiat a Puigverd també es va convertir en un element tradicional de la joventut de la faràndula, que mentre Antoni Llonc va ser president, doncs els va anar convidant a final de temporada.
Amb aquest segur que no se'l perdia ningú, doncs.
No.
Les festes, no?
Exacte. I després també un altre element també propi va ser el de fer representacions, no només, recordem que això, que el teatre infantil era l'especialitat de la joventut de la faràndula, també fer representacions els dies festius senyalats, com el Nadal, però d'obres per adults, que eren dedicades a adults. I per acabar, també, l'última cosa que es va imposar doncs, en aquesta primera temporada va ser la creació de l'himne de la joventut de la faràndula a càrrec de Daniel Sanahuja, que Daniel Sanahuja va portar la direcció musical de moltes de les obres que es van fer aquella temporada a la joventut de la faràndula, i a més també era l'orquestra Moixins, era el director de l'orquestra Moixins. I em sembla que ho podem escoltar.
I tant, moltes gràcies, Jaume, per la secció d'avui, per ajudar-nos a recuperar aquest passat de joventut de la faràndula, i acabem escoltant el seu himne.
El Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. La gran pantalla.
Amb l'Edu Gil, el nostre col·laborador més cinèfil, avui també és el dia de repassar què tenim a la cartellera dels cinemes, quines pel·lícules es projecten a la gran pantalla. Valorarem, si tenim prou temps, tres pel·lícules per ajudar-vos a escollir, si teniu pensat anar al cinema. Bon vespre, Edu. Com anem?
Bon vespre, Marcel.
Hem de mencionar avui tres pel·lícules de to força diferent, eh? Comencem per una... per una pel·lícula de terror protagonitzada pel Russell Crowe, que s'estrena, crec, en aquest gènere del terror, si no m'equivoco, que és El exorcista del Papa.
En la noche del 4 de junio realizó usted un exorcismo.
Eso no fue un exorcismo. Lo La mayoría de los casos no requieren un exorcismo.
L'exorcista en cap del Vaticà, el pare Gabriel Amorth, haurà de viatjar cap a Espanya per tractar d'expulsar el dimoni d'un nen petit d'una família que ha perdut el pare recentment. Mesura que investiga el cas i que l'intenta resoldre, s'adonarà que la mansió heretada per la família amaga més secrets i que aquest dimoni té molta més força de l'esperada. Edu, què et va semblar?
Doncs estic molt enfadat, Marcel.
Perquè... Estàs indignat, eh?
Sí, perquè al final jo tenia l'esperança de que aquesta... s'allunyaria una mica del que estem veient últimament, però la veritat és que no. T'he de dir que és entretinguda i que està bé i té la sort de comptar amb Russell Crowe, que és un personatge carismàtic, però és que inclús això, és que tot. A mi la família, és a dir, posant el cas que hi ha de la família, ja em sembla tot igual. És a dir, els actors que utilitzen sembla que hi hagi un patró per escollir aquest tipus d'històries d'exorcismes, ho veig massa igual, han d'innovar.
A nivell d'interpretacions et va semblar, i a nivell de guió, segurament.
I a nivell de guió i a nivell de, inclús el perfil dels actors.
Sembla que, sembla que els treguin d'una fàbrica.
Totalment.
No?
És a dir, jo crec que aquesta pel·lícula la van escriure mirant pel·lícules d'exorcismes, però les dolentes, i es anaven guiant i anaven dient, ah, mira, doncs agafarem un actor així. Sincerament, I té la sort de comptar amb Russell Crowe, que està bé. El que no em va acabar de convèncer potser és l'altre sacerdot, que sembla com una pel·lícula d'aquestes així, que podien semblar dos policies en comptes de dos sacerdots. Però, i potser també esperava una mica més de la trama... de la la subtrama que hi ha, no només per part dels dimonis que té. Tu què va semblar, Marcel?
Home, semblava que hi havia un cert hype, no?, pel tema de protagonitzada per Russell Crowe. Aquí tenia un punt a favor la pel·lícula, però sí que és cert que a nivell argumental segueix bastant el patró que deies tu, no?, de les pel·lícules de terror i d'exorcismes que hem vist darrerament.
Totalment. Expediente Warren ha fet molt mal. Bueno, sobretot l'exorcista va fer molt mal, però jo crec que prefereixo mil vegades seguir veient l'exorcista que no aquestes noves
com
produccions
que has fet. Com l'haguessis millorat?
Fent una trama diferent, és a dir, la trama del dimoni del cas aquest, que potser hauria de ser així, o, no ho sé, ho desconec, però agafant un altre cas, sens dubte, és a dir, aquell cas s'obre, o què costava? És a dir, sempre ha de ser la mare amb dos filles, amb dos fills, i sempre igual, no sé, coses diferents, hagués canviat.
Seguim amb una comèdia molt boja, amb un punt gore, amb trames i interpretacions absolutament passades de rosca, Edu, i amb una premissa que és bastant ridícula, eh? Un os d'un parc natural es torna una bèstia sàdica i assassina quan s'enganxa la cocaïna, es nifen uns paquets de droga que acaben de caure del cel.
El médico.
Ay, Dios. ¿Qué es eso?
Hay que irse.
Parlem d'Oso Vicioso. En aquesta aventura s'hi veuran implicats una mare i la seva filla que s'ha escapat en aquest parc natural, també una guardaboscos impresentable i grollera, el tècnic de fauna i flora de la zona, un mafiós que vol recuperar aquests paquets de droga amb els seus sequassos, un veterà policia, uns joves delinqüents i un equip d'emergències mèdiques. Per tant, semblen les Rambles, aquest parc natural, en aquest espai natural d'alta muntanya dels Estats Units, i coincideixen tota aquesta gent que en algun moment o altre, evidentment, es trobaran amb aquest os drogat. No? Edu, què? La premissa, què en dius?
Home, si es fa bé, em podria haver donat molt més. És a dir, la premissa ja pinta d'esbojarrada i de passar-t'ho bé, d'entretenir-te i tal, i és el cas. El que passa, el problema que jo vaig tenir és que potser m'esperava una mica més esbojarrat en alguns casos. Sobretot hi ha escenes que estan bé, com per exemple l'escena de l'ambulància, però em va faltar una mica més os. Saps? Donar massa protagonisme a les diferents trames que hi havia, però...
Com volent dir que potser hi havia una mica de profunditat en alguna de les trames, i en realitat això és el que importa menys, no?
Totalment.
S'ha de tenir molt clar que es va veure, també és una pel·lícula per un tipus molt concret de públic, crec.
Però jo crec que no sap trobar el públic. És a dir, el problema de la pel·lícula és que no sap a quin públic va dirigir.
Perquè potser han pecat de massa poc gamberros, no?, per dir-ho així.
Exacte, és a dir, perquè hi ha moments que sí que hi ha gore i bé, en aquells moments determinats, però després hi ha altres que, no ho sé, és una mica... desequilibrat en alguns aspectes. En plan, ja comença que t'expliquen una història d'amor i ja te la destrossen així perquè sí, demostrant-te un to, però no és el to que segueix durant tota la pel·lícula.
Tu t'esperes el gambarrisme potser d'Scary Movie, no?, i d'aquestes tipus de comèdies que no te les creus per enlloc i no s'aguanten a nivell argumental ni interpretatiu ni res, i potser troba en alguns moments volen fer l'esforç d'una cosa seriosa que no
s'haurien d'haver deixat més anar.
Estem d'acord aquí.
Sí.
Edu, quina nota li posem?
Doncs, perdó, no és que aquesta setmana, no sé, jo li poso, és que dubto entre el 4 i el 5. 4
bueno,
i 5.
Bueno, això per tu és, està bastant bé.
No sé què
anem a per la tercera pel·lícula que comentarem ràpidament, que és Novembre.
Diga.
En el distrito 10, las calles...
És una pel·lícula que retrata 5 dies del servei antiterrorista de la policia francesa després dels atemptats de la sala Bataclan de París. L'angoixa, els nervis, la impotència acompanyaran els agents en la seva lluita per trobar pistes i finalment els responsables de la matança que va col·lapsar tot aquest país. Edu, què et va semblar? Aquesta sí que no l'he vista, eh?
Doncs...
Refiaré de tu.
Doncs una pel·lícula bastant recomanable, d'un ritme bastant frenètic, és a dir, ja si et guies per la trailer és el ritme que tindràs durant tota la pel·lícula. I molt entretinguda, no és un no parar. El problema potser és que hi ha detalls o hi ha coses que se t'escapen, perquè parlen de molts noms, molt sospitosos.
Però has de conèixer el cas, potser, no? Has de recordar aquest episodi.
Però jo després penso, i clar, és suposo també l'ambient que hi havia aquests 5 dies, saps? D'inestabilitat de noms, de no poder dormir, d'anar buscant, i inclús ni ells mateixos sabien què buscaven, però seguien... seguim treballant, per dir-ho així. I clar, i vas una mica perdut, una
clar,
mica com
ells. A més, també amb la pressa aquesta de les primeres hores, no?, i els primers dies, entenc, per tant, l'angoixa que va patir aquest servei de policia, no?
Clar, i aquest potser és l'únic problema que li trobo a la pel·lícula, és aquest ritme tant que no... A vegades vas una mica perdut, però t'has de deixar anar i al final ho compensa.
Aprofiten també per retratar... les reaccions o la visió d'aquests fets, de, doncs, per exemple, de la gent que potser en va ser víctima o víctima, potser no directament però sí indirectament,
no tant, eh?
De és la dir... societat francesa o se centra bastant en aquest grup d'agents.
No, la pel·lícula només se centra en el grup policial. És a dir, en aquells dies, en aquesta brigada antiterrorista i de com ho gestionen i com un testimoni que va ser la clau per poder-los trobar.
Doncs hem quedat sense temps, però seguirem comentant altres propostes que hi ha als cinemes. O sigui, que et cridarem, hauràs de venir més dies. Grans títols que segur que tindran força públic, com Els Tres Mosqueters o Renfield, amb Nicolas Cage fent de Dràcula, eh? Això no ens ho podem perdre. Hi ha ganes de gran pantalla aquests dies. Gràcies, Edu, i fins la propera. Que vagi bé.
Que vagi bé, Marcel. Gràcies.
Amunt al taló. A Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
És el moment de Teatre de Franc, de les recomanacions teatrals barcelonines, de comentar l'oferta teatral de la capital. Per tant, ja som a la recta final del programa, ens acompanya a l'estudi la nostra espectadora experta, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Hem d'anar per feina,
anem
perquè
per feina.
Cal comentar tres propostes barcelonines.
Anem per feina.
Tres muntatges, en tres sales diferents.
Exacte.
De formats diferents.
Exacte.
Comencem per la primera proposta.
Comencem per la primera, que és Macbeth, de William Shakespeare, al Teatre Acadèmia. Una versió original trencadora de Mario Moreno Bernardi. Aquest director i coreògraf italià, que un temps ens està vinculat al Teatre Acadèmia, presentant unes singulars propostes teatrals. En aquesta ocasió ofereix una posada en escena atrevida i espectacular del text shakespearià, que parla de l'ambiciós general escocès, la seva maligna esposa, el rei Duncan i les profecies de les bruixes. Però malgrat que molts coneixem la història, aquesta representació sorprèn des d'un bon començament. Gest, moviment, interpretació i música persistents. Una música que es basa en un sol violí que es passeja per tot l'espai, tota l'obra, i les veus de les actrius i actors tant poden cantar com fer sorolls musicals, canviants de tons, ritmes i coreografies, sense parar durant tota la representació. Una direcció municiosa i insòlita, amb una tècnica que requereix una gran preparació i concentració dels actors per executar una sèrie de moviments, posicions, rigorosament creades. unes actuacions plenes de mirades i moviments gestuals en forma de dansa abstracta i unes diccions entenedores que moltes vegades van al mateix compàs de les melodies que el cor va interpretant de fons. La escenografia es basa només en dos mòduls movibles, unes filmacions projectades per sobre de l'espai escènic que no són gens estridents i que acompanyen, però no destorben ni suplanten les actuacions. I un espai sonor que en molts moments el ritme continu s'apodera dels espectadors. Tot és en color blanc i negre, inclòs el vestuari de les actrius i actors és d'aquest color. Menys els personatges de Macbeth i Lady Macbeth, que porten els vestits de color vermell. Moviments, música i to de veu molt alt, sempre molt alt, i que es manté durant dues hores quasi i mitja,
De ADN Moreno Bernardi.
Sí, exacte, ben bé, Si es coneix ja sabem més menys què trobarem.
I tant.
Per a meu, el que bon principi em va fascinar, al anar passant la representació se'n va fer llarg, dues hores i mitja, sempre amb aquest to, no? Amb la música
un clàssic
i tot.
Llarg, no?
Molt llarg, però a més és que...
Executat d'aquesta manera.
Molt, sí. Tot i que els actors no defalleixen, mantenir un to tan alt va fer decaure la meva admiració i atenció pel que estava veient. Considero que és una bona proposta, potent i arriscada. Però no cal seguir l'argument, perquè no, moltes vegades ni s'entén l'argument. Sort que el coneixem, molts, perquè no s'entén. Però és per gaudir aquesta atípica versió i les seves actuacions. És una obra que està programada fins al dissabte 29 d'abril.
Amb un fons potent, perquè estem parlant d'un clàssic de Shakespeare que, com deies, coneixem, però també amb una forma, no?
Molt original.
Molt peculiar, molt particular.
Molt personal. Si hem vist altres coses del Moreno Bernardi, ja sabem que sempre ens impactarà.
Exacte, sí, sí. Doncs vinga, passem a una segona proposta teatral barcelonina.
Una de divertida. La família Impossible, de Charo López, de la sala Freihat. Aquest teatre petit, de dimensions i de gran programació, ofereix ara un text ple de comicitat, però amb un fons molt interessant que parla dels prejudicis que encara tenim sobre la diversitat de gènere, la sexualitat i les variades maneres de quedar-se embarassada i de ser mare. En començar, i quasi sense tancar-se els llums de la sala, entra corrent l'Albert, un genial Jordi Andújar, disculpant-se per arribar tard i justificant que no trobava aparcament. S'asseu entre el públic. Després entra la Sara, la seva dona, la Dolo Bertran. Fa saber que és la propietària d'un local de bellesa que està obert a totes les tendències de moda. La parella són moderns, molt progres, diguem-ne, Esperen que la seva filla, l'Ariana Llobet, es presenti la seva parella. Admeten que el noi, el Ian Bermúdez, podria ser un noi molt més gran que ella, o molt més jove, podria ser negre o xinès, podria anar ple de tatuatges o amb corbatat. Quan el coneixen, els cau bé, els agrada com mira la seva filla completament enamorat. Però la sorpresa serà quan saben que el noi és trans. Han de tolerar, han d'assimilar, han d'aprendre a estimar. Potser a casa dels altres ho sabríem comprendre, però quan la situació és a la teva pròpia família, tot canvia i s'ha de fer un gran esforç. Tanmateix el noi-noia també ha de fer aquest esforç perquè sigui acceptat amb normalitat a la família i a la societat en general. No és cap espòlier, el que estic dient, perquè, a part del que he explicat, hi ha un argument que segueix. Però també el més important són les bones actuacions i el text àgil, ocorrent i divertit, barrejant una gran comicitat amb aquest assumpte tan seriós que en poc temps ens hem d'anar normalitzant. El vestuari i l'escenografia són força indicadores. Tot és de color de rosa. Tot, tot. Des de l'últim detall de mobiliari amb els vestits, tot. També hi ha música. I s'agraeix sentir cantar l'Ariana Llobet, la Dolo Bertran, recordada de quan formava part del conjunt Pastora, quan cantava amb el Caín i el Pauet Riba. No sé si se'n recordeu. Canta bé i fa molta gràcia. Una proposta que se'n surt, quan se'n surt, convida a comentar-la i analitzar-la el que diu a la funció. Per exemple, no hi ha nens ni nenes, sinó criatures. I les criatures no tenen sexe, sinó genitals. Potser nosaltres, tal com diuen els personatges de l'obra, també ens haurien de centrifugar. una mica tot plegat. Bona oferta teatral que espero que tingui gran recorregut perquè s'ho mereixen. Aquesta les podrà veure fins a l'1 de maig.
La sala Fleischer, com sempre, hi podem veure comèdies, però alhora obres, peces molt profundes que ens fan reflexionar i molt ben executades, no? Molt ben treballades.
Molt bé,
són
sí.
Bona, és una bona oferta i, a més, tractant el tema de la diversitat i l'amor, que ara penso que és una tendència, això, eh?
Sí.
Perquè en quedarem, no?, mitja taronja. Ara parlàvem amb el Pablo Macho a l'espai de l'entrevista també d'un tema de l'amor, no? Per tant, aquest tema de la diversitat en l'amor o en les relacions sexoafectives ja comença a ser una,
bé,
una tendència.
Bé, és això, aquesta centrifugació que hem d'anar fent,
que
no?
Que cal, no?
I tant, tots plegats.
I tant. Doncs va, anem a per la tercera,
anem a la tercera
proposta.
Tot sí. El que passarà a partir d'ara, de Joan Iago, al Teatre Lliure de Gràcia, dirigida per Glòria Balanyà, Altimira, interpretada per Nil Cardoner. Joan Iago és el fundador, molts ho sabeu, i dramaturg de La Calòrica. Aquesta vegada ha fugit d'escriure obres còmiques i punyents per oferir un relat ple de sentiment que emociona i que interpel·la tant a les persones grans que hem viscut experiències semblants com públic jove que només imaginant-se el que descriu ja els posa la pell de gallina. Què passa després de la mort d'una persona molt estimada? Què ha passat abans d'una mort anunciada? I què està passant quan ens diuen que ens hem d'acomiadar perquè a aquesta persona li resten pocs minuts de vida? Tot això parla l'Eric, un nen de 6 anys que veu el seu pare malalt, i un noi de 16 que vol dir les seves últimes paraules al seu pare moribund. Un relat escenificat meravellosament per l'actor. Un text ple de dramatisme, també un toc d'humor, però amb un llenguatge senzill i actual i un ritme frenètic de paraules i moviments, on l'actor queda extenuat. Un guió apassionat, ple de sentiments, alguna vegada contradictoris. No es parla de la mort sense grans paraules ni grans drames, sinó amb la visió d'un nen que se li fa llarga la malaltia del seu pare, o d'un noi que fa un recorregut ple d'adversitats per la ciutat per poder dir amb el cor el que les paraules no es poden verbalitzar. El viatge viatge de fantasia a realitat, com passa algunes vegades en aquests casos. És tan fort i tan dolorós saber que una familiar de molt a prop i que ens estimem s'està morint, que a un li sembla que no és real, que un està somiant. La directora ha traçat magistralment aquest recorregut des del sofà on el noi voldria desaparèixer i queda engolit literalment fins a arribar a la UCI. Un camí on l'actor corre, balla, plora, cau amb moviments inversemblants, s'esgota a terra i fa la veu de diferents personatges que el xicot es va trobant. Un personatge que passa per diferents estats d'angoixa, d'alegria, de lluita, de desitjos, igual que l'escenografia també passa per aquestes variades capes originalment detallades. La música és present com l'espai sonor i també per uns mariachis que suavitzen l'escenificació. La fan poètica i al final se sabrà la raó per què surten aquests mariachis. El solitari protagonista fa emocionar i identificar-nos compartint vivències, pensaments, dubtes, dolor, ràbia i frustració que algunes vegades hem sentit també.
Aquesta muntanya russa emocional que el Nil Cardoner sap transmetre al públic, que s'aixeca a ovacionar-lo al final.
És que al final no te n'adones i estàs dret aplaudint. És un monòleg mereixedor de grans premis, diria jo, tant pel text, la direcció i la interpretació. Jo us recomanaria que no se la
perdés. Aquesta posada en escena, que sembla que hagi de passar desapercebuda, però que són aquestes capes que en el fons es van aixecant fins a arribar al fons d'aquesta història i que al final potser fins i tot et deixa amb ganes de més, no? Perquè, ostres, aquesta relació pare-fill, aquesta família, aquesta història familiar i personal també i emocional seva que explica, vol saber-ne més, no?
El final és molt bonic. Té un final preciós. Per mi, un final que sí, que potser sí que tens ganes de més, però és que, déu-n'hi-do, una hora i tres quarts, diria jo, que dura, eh?
Més o menys, entre una hora i mitja i una hora i tres quarts.
Llarga, sí. Bueno, es podrà veure fins aquest diumenge, dia 23. No se la perdeu.
Doncs gràcies, Elvira, pels tres comentaris d'avui. Dimecres que ve seguirem parlant i recomanant propostes que podem veure a les sales de la capital. Que
això
vagi bé.
Mateix.
Bon
vinga,
vespre.
Adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell i seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar i també a Facebook. La setmana vinent us parlarem de Feliç perquè t'estimo, el muntatge que Il·lus Teatre presenta aviat al Teatre Principal, també de Dins el Cor del Món, una proposta d'Engruna Teatre, una altra companyia de Sabadell, dins la programació de la sala, i ens visitaran l'Eli i en Xavi Quero, o sigui que tindrem un nou duel de musicals al programa. Això és tot, bona nit, gràcies per escoltar-nos. Amunt al Taló.